Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà avui el sol?
A 8:18.
3, 2, 1, seganya!
Bon any nou, Joan Anton
Català. Igualment, Roger Escapa.
Com han anat les festes, Joan Anton?
Bé, menjant molt, com sempre passa.
2023, i evidentment continuem enganxats a la Terra Esplana, cada diumenge a l'hora que surt el sol, el suplement, després d'un parell de caps de setmana sense programa els diumenges, perquè ens va enganxar primer dia 1 i després Nadal, hem estat un parell de diumenges sense suplement i sense Terra Esplana. I ho trobàvem a faltar, i això és un clàssic ja. L'altre dia estava parlant amb el Xavier Solà,
sí,
que va fer 20
home,
anys aquest programa.
I tant.
Ens vam fer una entrevista conjunta al món i em deies que això del suplement és un clàssic modern. I em va agradar molt. És un clàssic modern i el Joan Anton Català és una d'aquestes modernors que tenim dins del clàssic.
Home, modernós. Ja no m'havien mai dit modernó.
T'han regalat ciència els Reis i tot això?
Per suposat, els Reis, com cada any, m'han portat molt de carbó, que és el que em porten cada any.
Merescut
totalment. Però t'haig de dir, perquè és que els Reis nostres els agrada portar als altres molts regals, sent a mi carbó, no sé per què, però t'haig de dir que sota del carbó hi havia un llibre de ciència, que és d'un bioquímic anglès i divulgador que es diu Nick Lane, que és The Vital Question, sobre l'origen de la vida.
Fantàstic. Doncs l'origen de la vida, avui amb el Joan Anton Català, parlarem d'una qüestió que està d'actualitat i és la fusió nuclear. De fet, avui no mirarem cap a l'origen de la vida, sinó mirarem cap al futur i com la fusió nuclear, això que fa uns dies va ser notícia, que els Estats Units van aconseguir la primera fusió nuclear de la història que genera més energia de la que consumeix, com això canviarà les nostres vides i quines derivades té, perquè ho hem intentat esbrinar aquestes últimes setmanes i no tot són bones notícies, segurament, Joan Anton.
No, ni ens hem de refiar dels titulars aquests que van fer els polítics americans. Ara anirem parlant.
A veure, en què consisteix, què és exactament la fusió nuclear? Petit recordatori, perquè en algun capítol n'havíem parlat, però a partir d'aquest descobriment avui ho tornarem a vincular a l'actualitat. Com definirem la fissió nuclear? Que no és un tema fàcil, eh?
No, la fusió nuclear és el procés que fan els estels, els sols. Per tant, això ja ens significa que ha de ser una cosa com molt complicada. Ho fan dins i el que es basa la fusió nuclear és en fusionar, és a dir, en juntar nuclis d'àtoms senzills per generar el següent àtom més complex. Per exemple, la fusió nuclear típica agafa 4 nuclis d'hidrogen i els fusiona per fer un nucli atòmic d'heli i amb això genera sobre moltíssima energia. Això és el que està fent el Sol, perquè ens fem una idea, el Sol a cada segon de vida està fusionant 600 milions de tones d'hidrogen per produir 596 milions de tones d'heli. Fixa-t'hi que en falten 4 de milions de tones, de 600 a 596. Aquestes 4 milions de tones de matèria que falten es converteixen en energia i això és el que fa que un estel pugui viure en equilibri, aguantant el pes de la seva pròpia gravetat. Això que et dic, la fusió de l'hidrogen, nosaltres ho estem intentant numar, també amb isòtops, ara anirem donant isòtops d'hidrogen, com poden ser el deuteri o el triti, que són varietats d'hidrogen.
Tot això és la fusió nuclear, que no hem de confondre amb la fissió nuclear, que és un altre concepte que no té res a veure.
Res a veure. La fissió nuclear és el que estem emprant a les nostres centrals nuclears i és el procés invers. Anem a trencar àtoms molt pesats, com l'urani o el plutoni, per formar àtoms més petitons, i això també genera energia. Llavors, fixa-t'hi, sembla que hi ha una paradoxa. Com pot ser que la fusió, que es tracta d'ajuntar àtoms, i la fissió, que es tracta de trencar-los, tots dos processos puguin generar energia? Doncs ens hem d'imaginar que el ferro és l'element més estable, és el nucli més estable de la natura. El ferro vindria a estar al mig. Tots els elements més pesats que el ferro, si es trenquen, és a dir, si es fissionen, generen energia, perquè tendeixen a anar cap al ferro. Tots els elements químics que estan a l'esquerra del ferro, és a dir, abans d'arribar al ferro, més lleugers que el ferro, donen energia quan es fusionen. De nou, tenen tendència a anar cap al ferro. Per això els dos processos generen energia, però t'haig de dir que la fissió de les nostres centrals nuclears és un procés bastant ineficient quan ho compares amb la fusió nuclear, brut, perquè ens genera residus radioactius i que algun dia voldríem poder jubilar.
Escolta'm, aquests últims dies, uns dels titulars que hem sentit, arran d'aquest descobriment dels Estats Units, recordem-ho, la primera fusió nuclear de la història que genera més energia de la que consumeix, la primera conclusió que s'ha tret és que això serà la gran esperança energètica del futur. Per què?
S'ha de tenir cura amb, amb aquests titulars. Aquest futur encara és llunyà, però si algun cop, que espero que sí que ho puguem fer, domem aquesta fusió nuclear, certament, primera, que és un procés força més efectiu, eficient, que la fissió nuclear, primera cosa. Segona, és net. No genera ni empremta de carboni ni tampoc residus radioactius. És cert que els elements, les parets, per entendre'ns, d'aquests reactors, tindran una mica de radiació, però no generen els residus radioactius de les nostres centrals nuclears. I després, el combustible, l'hidrogen, es troba arreu. És l'element més abundant en l'univers. I el deuteri, que és aquesta varietat d'hidrogen que utilitzarem per fusionar, també es troba a la natura. Pensa que a la natura, a l'aigua, aquesta aigua que ara estem bevent, de cada 6.420 àtoms d'hidrogen, n'hi ha un que és de deuteri. Per tant, aquesta forma d'hidrogen, que es diu deuteri, és també molt, molt, molt abundant. No tant el triti, eh? El triti, que és l'altre isòtop d'hidrogen que estem utilitzant, aquest és més complicat, i jo penso que la fusió nuclear del futur anirà cap a la via de fusionar deuteri amb deuteri.
Amb el Joan Anton Català desxifrant aquest descobriment sobre la fusió nuclear. A veure, què passa? Un dels problemes que tenim és que per dur a terme aquesta fusió nuclear es necessiten molts esforços, calés, esforços científics sobretot, i enginyeria extraordinària.
Brutal, sí. Estem al límit de la nostra ciència i de la nostra tecnologia. Clar, dèiem abans, això passa al cor dels sols, de les estels. Pues com pobres humans, humils humans, estem intentant domar això als nostres laboratoris. Es necessiten temperatures de milions de graus per fer la fusió nuclear, perquè els nuclis d'àtoms d'hidrogen són nuclis, per tant estan carregats elèctricament positiu. Per fusionar-se s'han d'acostar molt, però no es poden acostar massa perquè repelen. Llavors necessites elevar molt les temperatures, fer-los moure, vibrar d'una manera molt ràpida perquè se n'oblidin de que no es poden acostar i de sobte s'acostin i es pugui produir la fusió. Això és una de les grans coses que hem de vèncer, i fins ara, quan ho hem intentat en els laboratoris, hem aconseguit fusions nuclears que duren molt poquet, però que consumeixen més energia que la que generen. I encara estàvem aquí fins fa uns pocs dies.
Clar, Joan Anton, amb tots aquests elements que ens has posat damunt la taula, aquest anunci que va fer fa uns dies als Estats Units, aleshores, com l'interpretes tu?
Clar, va ser el 13 de desembre, el Departament d'Energia dels Estats Units anunciava, de fet ho havien filtrat, jo penso que ells mateixos, ho havien filtrat al Financial Times, que ja feia dies que deia, ui, hi haurà un anunci espectacular de la fusió nuclear, doncs que en un laboratori dels Estats Units que pertany al govern americà, i que t'haig de dir que quan mires quins són els seus objectius prioritaris, són militars, no vull dir ara que l'experiment que hagin fet sigui directament relacionat amb els militars, però aquest laboratori és claríssimament un lloc per desenvolupar tecnologia militar, doncs es diu Lawrence Livermore, a Califòrnia, s'havia aconseguit, això era el titular, per primer cop a la història, un procés de fusió nuclear que durava molt poquet, ara entrarem en detall, que havia generat més energia que la que s'havia emprat per fer-lo anar. Titular. Després, ara rascarem el titular i veurem que no és exactament així, tot i que sí que és un pas endavant claríssim i que ha sortit dels llibres d'història.
Molt bé, així ho han venut. Però aleshores com ho van aconseguir? Quin mètode han fet servir aquesta gent?
Van fer servir un mètode que s'anomena confinament inercial.
Carai, això... tu, escolta'm, els conceptes són molt difícils,
Sí, però veuràs...
Confinament inercial?
Inercial, però veuràs que el concepte, el nom és difícil, però la forma sembla bastant barroera i fàcil d'entendre. Bàsicament el que van agafar és una càpsula de diamant, feta de diamant, de mil·límetres de mida, dins hi anava el combustible, i en 192 làsers, els làsers més potents que hi ha en aquest moment al món, en un instant, li van enviar energia focalitzada en aquesta càpsula de diamant que va explotar, van fer explotar aquesta càpsula, i l'explosió, els rajos X, l'energia que genera l'explosió, van generar la fusió nuclear del combustible que hi havia dins. Aquest és el mètode del confinament inercial, com veus, molt militar, de filosofia molt militar.
Fotre un papinasso allà dins.
Sí, un papinasso, una cosa molt petita, fem que allò exploti i amb la temperatura que això genera farem la fusió nuclear, que durarà un microinstant. Això és el que es va fer. T'haig de dir que aquest mètode no és el mateix que s'està emprant a molts altres llocs del món i també als Estats Units, en altres laboratoris, que és un altre mètode que es diu el del confinament magnètic, que no té res a veure amb això. El confinament magnètic el que fa és el combustible, el plasma que faran fusionar, el mantenen en uns grans electroimants, el mantenen en suspensió, sense tocar les parets, i allà intenten fer la fusió nuclear. Per què t'ho explico, això? Perquè el mètode que han utilitzat els americans, el Lawrence, al laboratori aquest, no és escalable. Un cop tu has fet petar allò, ja està, saps? Per convertir això en un procés industrial que funcioni de manera contínua i pugui generar energia, aquí hi ha un desenvolupament increïble. Vull dir que no és un mecanisme pensat perquè pugui escalar industrialment.
I, per tant, què van aconseguir exactament?
Anem a fer els números, anem a fer els números. Roger, mira, et parlaré d'una magnitud que es diu megajoules, però perquè ningú s'espanti. Un megajoule, una unitat d'aquestes que diré, un megajoule equival a l'energia que fa funcionar una bombeta de 100 watts durant 3 hores. Així de fàcil. Eh? Un megajoule, una bombeta de 100 watts durant 3 hores. Molt poc. Doncs mira, anem a fer els números. Van posar-hi 2 megajoules d'energia, és a dir, res. Al final és res, tot això. Eh? 2 megajoules d'energia en van obtenir 3 i escaig. Per tant, dius, oh, un guany net d'energia. Però mira, per fer funcionar els làsers, per engegar-los, van utilitzar 300 megajoules. 300 unitats d'aquestes que et deia. Per tant, si fas bé els números, no surt. No surt, surt negatiu. És cert que un cop els làsers van engegar i van consumir aquests 300 megajoules, és cert que es van emetre 2 i se'n van obtenir 3. Val, d'acord, t'ho compro, però fent bé els números. I de fet, els polítics, això, clar, no ho van explicar, però els científics sí. Després de la roda de premsa que van quedar drets. Els polítics van començar, els científics, i aquests sí que van explicar exactament tot això que havia passat. Fixa-t'hi les magnituds de tot això. Ara ja veies que l'energia que hem obtingut, és un megajoule, una bombeta de 100 watts durant 3 minuts, apenas res, no? Però fixa-t'hi, la fusió va durar una fracció de nanosegon. És a dir, increïblement poc. La temperatura que es va assolir en aquell moment va ser 10 cops la que hi ha al centre del Sol, 150 milions de graus. Tan sols es va fusionar, van aconseguir fusionar el 4% del poc combustible que hi havia en aquesta càpsula de diamant, que era, tot el combustible era de 0,23 mil·ligrams. Increïblement humil l'experiment, tot i això sí que és un assoliment que sortirà als llibres.
Clar, ostres, Joan Anton, és important llegir la lletra petita del contracte, sempre. Del contracte i de la notícia.
Clar,
perquè, més enllà del titular, m'estàs deixant aquí amb les ganes de tot, eh?
Clar, i per això és important que hem d'entendre que ens queden dècades per arribar a donar això, no? Perquè un pot immediatament pensar, ostres, una font d'energia potent, de fàcil combustible, neta, demà ens baixaran el preu de l'electricitat. No. Això voldrà dir... No. Això vol dir que és un pas cap endavant d'una tecnologia que estem intentant desenvolupar. Segurament la que tindrem en el futur no anirà per aquesta via que ha fet el laboratori Lawrence Livermore de Califòrnia, anirà per altres vies, que és les que està fent, per exemple, un gran consorci que es diu ITER, al sud de França. Aquí hi ha pràcticament tota Europa, també els Estats Units, també Gran Bretanya, també la Xina, també Rússia, en aquest supergran experiment que es diu ITER, que estem intentant domar això, en aquell altre mecanisme que et comentava que sí que seria escalable. A Gran Bretanya també té els seus propis experiments, Japó, la Xina, Corea del Sud. És a dir, el que veurem en els pròxims anys és notícies constants, això ja no s'aturarà, notícies constants de millora de la fusió nuclear, però encara som a dècades. De fet, els hi preguntaven als polítics. I el polític dels Estats Units, que era la secretària d'Estat d'Energia dels Estats Units, deia dècada en singular. I després els científics van dir dècades, dècades. I li van preguntar a una científica, a la cap de l'experiment, però quant temps és això? I va dir, home, en el que hem fet ara, potser hem escurçat, potser ja no seran 60 anys, va dir, potser ja no seran 6 dècades, potser a lo millor tampoc seran 5 dècades. Però estem per aquí, eh? Estem entre els 40, 50, 60 anys abans que no puguem dominar aquesta mètode de crear energia.
Sí, com sigui, més enllà d'aquest experiment que no va gaire més enllà del titular, sembla que la fusió nuclear sí que és esperançadora de cara a les noves energies del futur, no, Joan Anton? Mm-hmm,
totalment.
I fins a quin punt pot ser clau o pot ser una solució o un pedaç a l'emergència climàtica?
Aquí jo penso que hem de contestar no ho és. És a dir, no rotund, perquè fixa-t'hi, abans estàvem dient 40, 50, 60 anys que puguem començar a utilitzar això de manera industrial per generar energia per les llars, per exemple, o per les indústries, ja fem tard amb l'emergència climàtica. No ens podem permetre això. No, la solució no passarà per la fusió nuclear. Ha de venir abans aquesta solució. I el perill que tenen aquests titulars, i si no s'expliquen bé, és que pensem que ja està tot fet. Ah, mira, doncs la fusió nuclear no s'ho soluciona tot. No, perdona, és que quan arribi la fusió nuclear ja haurem destrossat tot. Ja els haurem deixat als nostres fills un petardo d'entorn. Per tant, cal reaccionar ara amb els mecanismes que tenim ara, i aquests s'anomenen transició energètica i ser curosos amb el medi ambient, reciclatge, actituds, formes de fer i, sobretot, sobretot, transició energètica amb les eines que tenim avui. No podem esperar 60 anys.
I que fa la sensació que tots aquests avenços potser no es fan per salvar el planeta, que el planeta ja sabem que no el salvarem, sinó per reforçar-se militarment, no?
Sí, aquest en concret, eh? T'haig de dir que la fusió nuclear... Mira, al final m'ho han preguntat molt aquests dies. Jo dic, la ciència... La ciència no és ni bona ni dolenta, és ciència. La ciència és un intent d'entendre la natura i d'aprofitar això. Els que som bons o dolents som els humans, que fem ús de la ciència com nosaltres volem, i la ciència pot servir per salvar milions de vides de persones amb vacunes i altres coses, també pot servir per fer armes nuclears, però això ja no és ciència. Això és l'ús que nosaltres en fem de la ciència. Malauradament, aquest experiment que s'ha fet als Estats Units, ja et dic que no portava directament un objectiu militar, però sí que estava fet dins d'una instal·lació que sí que els té, aquests objectius, i a la roda de premsa no se'n van estar, eh? I van dir, d'una forma directíssima, diu, això, aquest experiment, consolida la nostra presència al món com a líders també amb aquest tipus de tecnologies per ús defensiu i dissuasori. No se'n van estar de dir-ho. I és veritat, és veritat. Llavors, aquí, com sempre, eh? Som nosaltres els que decidim quin ús en fem de les coses que inventem i que descobrim.
Joan Anton, quin anunci esperes tu? Quin és l'anunci bo que t'agradaria llegir en un diari?
El bo, el titular, que aquest sí que crec que l'haurem de celebrar amb cava, és quan s'anunciï la primera fusió nuclear, que sí que ha generat energia neta, però a partir de l'altre mètode, del que deia abans, confinament magnètic, el que s'està intentant a l'ITER del sud de França, o a Japó, o a altres llocs dels Estats Units, o a Gran Bretanya, o Corea del Sur, o a la Xina, que són mètodes que aquests sí que seran escalables. Quan ho aconseguim, tornarà a ser una cosa tan humil com aquesta. Serà un microinstant d'una fusió que us ha generat res d'energia. Però aquest serà el primer pas d'un mètode que penso que aquest sí que podrà escalar en el futur, i que podrà fer, doncs, que puguem accedir en aquesta font d'energia que es diu fusió nuclear.
Avui hem dedicat un bon capítol, el primer de l'any, a la fusió nuclear, aquest concepte que ja coneixíem, que aquests dies ha estat notícia, i que potser no ha estat tan bona notícia com potser ens pensàvem o com potser ens havien venut d'entrada. Joan Anton Català, què hi passarà aquesta setmana al cel?
Doncs a primera hora del vespre tenim el brillantíssim Venus, que és molt baix sobre l'horitzó oest, necessitarem un horitzó ben clar i net de núvols, i després segueixen més elevats, Saturn molt pàl·lid, Júpiter molt brillant, i més al sud, Mart, que continua brillant molt de color ataronjat, no és un omni, és Mart.
Fantàstic, doncs estarem pendents de Mart, que es veu fantàsticament bé, i no sé si... És fàcil de fotografiar, sí, no?
Bastant. Sí, de fet, aquesta alineació de planetes, la millor forma de mirar-ho, la meva manera de mirar-ho és a simple vista, a ull nu, i si algú vol fotografiar, és perfecte, amb un mòbil es pot arribar a fotografiar, amb un camp de visió ampli pots enganxar alguns d'aquests planetes.
Joan Anton, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Fem una pausa i ara tornem al suplement.